Volem parlar amb l'Andreu Escrivà. I és que el canvi climàtic ja és aquí, ja no és quatre il·luminats, per dir-ho d'una manera, que fa 30 anys deien no, perquè tal... No, ja ho diu, en fi, grans... diríem homes d'estat fan, articulen nocions referides al canvi climàtic i, de fet, els seus efectes es comencen a notar i se suposa que sols estem a la punta de l'iceberg de tot el que vindrà. De fet, segons els entesos, som ben a prop d'un punt de no retorn on els canvis naturals ja no seran a l'abast de l'ésser humà. Tenim avui amb nosaltres l'ambientòleg Andreu Escrivà. Com us dèiem, amb ell volem tractar aquest tema i de l'utilitat o no de les cimeres mundials pel clima. Bon dia, Andreu.
Hola, bon dia.
I gràcies per atendre'ns i disculpa l'espera. Venim d'aquesta cimera COP25 a Madrid. Serveixen de res aquestes cimeres?
És la gran pregunta, crec jo, que ens estem fent tots aquests dies. Sembla que no. És a dir, les cimeres han de servir per a reduir les emissions. És bàsicament la seva utilitat, és acordar instruments per a que el món deixi d'emetre tants gasos d'efecte hivernacle com ho estem fent. El problema és tant que des de la primera cimera als anys 90 i fins i tot amb els tractats aquells tan famosos, no?, de Kyoto, amb el recent acord de París i una sèrie d'acords que s'han anat assolint els últims anys, les emissions no baixen. Només han baixat lleugeríssimament arran de la crisi econòmica mundial de 2007, 2008, 2009, I després sí que és cert que alguns països, fins i tot Estats Units, no?, que semblen els dolents de la pel·lícula, sí que han baixat les emissions, Europa ha baixat les emissions, però a nivell global, que és per al que haurien de servir, no estan baixant. Llavors, sembla hi ha una certa desesperança perquè es van succeint aquestes cimeres, es van succeint aquestes reunions d'alt nivell, els acords, les rodes de premsa, etc., any rere any, però no arribem allà on hauríem d'estar arribant, que és el fet de que el món, com a un tot, estigui davallant aquestes emissions i estiguem encaminant-nos cap a un escenari molt més favorable que no aquells que se'ns dibuixen ara mateix.
Un escenari a prop del punt de no retorn climàtic, no? Que, això fa, en fi, fa molta por, aquesta paraula.
Sí, sí, sí.
Què vol dir el no retorn climàtic?
D'alguna forma, jo estic emprant un símil futbolístic. El no retorn és quan ja no tenim capacitat d'acció ni modificació, és a dir, que els humans perdem el control. Fins ara, i ara mateix també, i els propers anys fins i tot, el que passa amb el planeta, el que passa amb el canvi climàtic, està a les nostres mans. Si passem a aquests punts de no retorn, a aquests llindars, s'activaran processos que faran que ja no estigui a les nostres mans i que faci igual el que fem. I aquest símil futbolístic que deia jo adés és el del descens matemàtic. És a dir, un equip pot haver descendit, un equip de primera divisió pot descendir a segona divisió encara que no s'hagi acabat la lliga. És a dir, falten 10 jornades, falten 5 jornades i l'equip està descendit. Què passa? Que fa el mateix que aquest equip guanyi per 15-0 els últims 5 partits, perquè si ja està en segona divisió, matemàticament ja està, no pot fer res, no? D'alguna forma, el punt de no retorn seria així. És a dir, per això és tan important actuar ara, perquè ara encara no estem en descens matemàtic i el que s'està dient d'aquests famosos 10, 11, 12 anys que queden per actuar, el que estem dient és que a partir de 2030, si no hem fet els deures i si no hem tingut suficient ambició climàtica, és molt possible que estiguem en un escenari de descens climàtic, matemàtic, i que, evidentment, puguem fer coses, puguem adaptar-nos, puguem apostar per la resiliència, però ja no puguem evitar els pitjors efectes del canvi climàtic. Allò que està en joc és la nostra capacitat d'evitar aquests futurs, diríem, tenebrosos, apocalíptics, quasi de pel·lícula, no?, de Hollywood tipus Mad Max. I aquests punts de no retorn, a més, són coses molt concretes, que sembla que parlem, no?, d'aquestes grans dades, informes, i que no es materialitze. Un punt de no retorn és que els grans boscos humits del món, com l'Amazones, canvien a boscos secs. No tenim forma de tornar a fer que siguin humits. Una vegada han canviat l'estat, és un equilibri, i l'equilibri canvia, ja no podem tornar-lo, no? O que Groenlàndia és desglace, no? No podem tornar a congelar Groenlàndia una vegada s'ha derretit l'aigua, el gel que tenia. Llavors, el que és molt important és no arribar. no sobrepassar aquests punts de no retorn i no perdre la capacitat de decidir sobre el nostre futur.
Què hauríem de fer per no arribar a aquests punts de no retorn? O sigui, més enllà de si és possible o no, si és factible o no, Brasil amb Bolsonaro, que nega el canvi climàtic, per exemple, Trump, que se n'en riu d'aquestes... De les cimeres del clima. Si tinguéssim una excel·lent predisposició de tots els caps d'estat del món, què s'hauria de fer per no arribar a aquests punts de no retorn? Dos o tres mesures que siguin radicals i que ens costin d'entendre per reconèixer l'abast del problema.
Val.
Hauríem de deixar d'anar tots amb cotxe? No sé, pregunto.
A veure, tres mesures. La primera, canviar l'energia de la qual ens alimentem. És a dir, l'energia, la forma de produir energia a tot el món. Ara bàsicament és cremar combustibles fòssils, cremar carbó, cremar gas, cremar petroli. Això s'ha de canviar. S'ha de reduir la despesa energètica, no només ser més eficient, sinó gastar menys energia, això és la primera, i a més, produir-la de fonts renovables. Això requereix moltíssima inversió, un desplegament molt ràpid de renovables, també de les bateries i dels mètodes d'acumulació d'energia, perquè no n'hi ha sol de nit, ni bufa el vent sempre, llavors això són problemes que s'han de tractar adequadament, i després reduir la nostra despesa energètica. No podem pensar en seguir consumint cada vegada més energia, perquè llavors serà impossible plenar el món de renovables d'alguna forma fer front a aquesta demanda. La segona, com bé apuntaves, és la qüestió de la mobilitat. La mobilitat és un dels grans emissors de canvi climàtic, de gasos d'efecte hivernacle que provoquen el canvi climàtic. Hem de canviar el model en el qual ens movem. Ja no en val només hem de canviar el cotxe de combustió, el dièsel o gasolina, per un cotxe elèctric, perquè el cotxe elèctric també necessita energia, i també necessita materials i minerals per a construir-se, i les bateries, etc. Hem de canviar la forma en què ens movem, tant per treball com per oci. Hem d'apostar per mètodes de mobilitat que no requerisquen energia, direm, mecànica de combustibles fòssils, per anar a peu, en bicicleta, o bé per transport públic. També hem de canviar la forma en què ens movem per oci, la forma de viatjar. Hem de viatjar més a prop, hem de viatjar, siguin conscients de l'impacte que provoca, per exemple, l'aviació, i això, per exemple, a les illes és una qüestió molt delicada, però que s'ha d'anar tractant, no?, o els vaixells. I després, una altra gran mesura, crec jo, que seria canviar el consum. El consum en genèric, ¿vale? El consum, com al final el problema de la societat actual és que consumim moltíssim als països occidentals, i en particular hi ha un sector clau, que és l'agroalimentari. La forma en què produïm aliments, en què distribuïm aliments al món avui és insostenible. Llavors cal anar canviant aquest paradigma, cal anar canviant la forma en què produïm, en què mengem, en què malbaratem els aliments, i amb aquestes tres mesures i moltes més, si les aplicaren de forma molt ràpida, molt contundent, tant a nivell institucional, amb normativa, com a nivell empresarial, amb canvis d'estructura i de forma de produir, com a nivell ciutadà, amb canvis d'hàbits molt dràstics, sí que estaríem a temps.
Ja ho sabeu, formenterers, formentereres, o sigui, no s'hi val només fer campanyes a favor de l'eradicació del plàstic, que també estan bé.
Exacte.
Sinó que el més difícil i dolorós és, potser no hem de viatjar cada tres setmanes fora de Formentera, amb viatges o sigui, és molt dur, és molt difícil per algú que viu a una illa com és Formentera,
sí,
que estem, doncs, amb un cert aïllament, i que segurament molts dels nostres residents tenen la capacitat, doncs, de poder viatjar, dir-los no viatgis perquè hem de salvar el planeta.
No, clar, ahir sí que hi ha una qüestió. A més a més, tinc algun amic que estarà vivint a Menorca, Eivissa, sé el que és, haver d'anar allà, i a més, que ells vulguin vindre aquí, no, però altres amics, a la família. El que hem de fer és reduir, i n'hi ha molt de potencial per a reduir trajectes absolutament absurds. És a dir, per què hi ha avions València-Madrid, Madrid-Barcelona, fins i tot Barcelona-París? Hi ha un tren que dura 6 hores i que és molt més còmode i fins i tot més ràpid que anar a l'aeroport, agafar l'avió, arribar a l'aeroport, anar a París. El que tenim és moltíssim potencial per a reduir totes aquelles despeses de viatges energètiques, etc., que són superflues. De la mateixa manera que és possible que a les zones interiors, a Formentera no és el cas, no? Però per exemple a la península sí que hi ha zones pues, més aïllades, escolta, no cal eliminar tots els cotxes de gasolina, tots els cotxes dièsel, camions de bombers, ambulàncies, potser han d'emprar encara combustibles fòssils durant molts anys. Ara bé, n'hi ha molts cotxes, especialment a les grans ciutats, que no calen. Pues això és el mateix, no? Ningú ha de dir, i ningú dirà, i de fet no s'escolta aquest missatge, que la gent de les illes no puga viatjar, no hagi de viatjar, perquè són condicions especials. El que sí que no té cap mena de trellat és viatjar entre dues ciutats que estan a 400 quilòmetres i que tenen carretera, que tenen ferrocarril, que tenen mitjans per a poder desplaçar-se i que tot i així encara n'hi ha connexió aèria. Llavors, quan hagi reduït aquesta despesa superflua, ja podrem enfrontar altres, no? Però la primera, des de luego, no és tallar-li la possibilitat de la gent de les illes de viatjar.
Tallar la nostra possibilitat, no, però sí que és veritat que agafem això, diríem l'ecosistema, diríem el microcosmos d'una població de 10.000 habitants, com és Formentera, i que podem extrapolar a tants i a tants altres indrets del món. Nosaltres vivim del turisme. Nosaltres necessitem que la gent vingui amb avió a Eivissa, que després agafi un ferri que contamina, ara potser una mica menys, perquè hi ha energies, doncs, com dèiem, eficients que s'estan implementant, però encara segueixen contaminant, o necessitem que agafin vaixells, que també contaminen l'oceu de la península aquí, i que quan vinguin aquí els hi volen oferir doncs, un parc d'automòbils perquè, en fi, viatgin còmodament. En fi, la nostra petja, la nostra petjada energètica és brutal perquè en mengem d'això. I com ho expliquem a un grup reduït de 10.000 persones que com ho hem de fer? Per reeducar. Tenim temps a reeducar la gent o s'han de prendre mesures dràstiques?
Jo crec que s'ha de fer una combinació d'educació ambiental, que sempre és molt important, i mesures dràstiques. Per ficar-ho, i ara tornaré a la qüestió de Formentera, que m'estaves comentant, per ficar-ho molt clar, no? Jo quan soc de l'any 83, quan jo era xicotet, n'hi havia moltes campanyes d'evitar que els adolescents fumaren, no? Que si, bueno, pues el tabac és molt ruïn, el tabac et matarà, el tabac no se menys... Bueno, fins que no va arribar la llei antitabac i va evitar que es fumaren molts llocs i es va posar el preu del tabac, no n'hi hagué un descens notable en el tabaquisme, no? I fins i tot els meus amics. Ara bé, eixa normativa i eixa pressió fiscal sobre el tabac va tindre també molt d'efecte perquè ja teníem eixa educació nosaltres i ja l'havíem rebut i ja teníem les dades necessàries per dir, ostres, és de veres, no? És una combinació de tot. I perquè comentes el turisme, jo sé que és molt complicat, de fet el turisme fa poc va eixir un informe, no?, que deia que el 8% de les emissions a nivell mundial provenen del turisme, és a dir, estem parlant d'un percentatge elevadíssim de contribució al canvi climàtic, i el que sí que cal repensar és quin model turístic necessitem, volem i som capaços d'oferir. A València tenim el mateix problema, vull dir, no som una illa, però també es viu molt del turisme i cada vegada més, a més, però cal replantejar-ho. És a dir, en el cas d'una illa en particular és molt més dramàtic perquè viviu d'això i teniu ahí un centre, diríem, de recursos molt, molt important, però potser que n'hi hagi menys gent que vagi però es deixi més diners, potser fent tot allò possible perquè l'energia que gasta aquesta gent sigui energia renovable, o els materials, o apostant per un tipus de turisme una mica distint, o les connexions amb les illes també. Ahí sí que és possible, fins i tot de una cosa que sembla ara molt utòpica, que són vaixells que no funcionen amb energia fòssil, no? Els vaixells amb bateries són molt complicats encara perquè pesen molt, ara s'estan provant el gas natural, sembla que redueix una mica les emissions. Bueno, n'hi ha diversitat d'estratègia, però sí que és de veres que hem de ser conscients que si estem apostant per el turisme no és una activitat neutra. Molta gent pensa que si té al costat de casa una central tèrmica que crema carbó, bueno, pues l'economia de la seva regió ve de cremar combustibles fòssils i de contaminar, però si veu que n'hi ha turistes, això sembla que no contamina. No? Els turistes també contaminen, nosaltres també, evidentment, però el turisme té una petjada que hem de saber afrontar amb garanties de poder mantenir el benestar i la riquesa del nostre poble o de la nostra comunitat autònoma, però sempre siguem conscients d'això. I solució màgica no n'hi ha, lamentablement. Jo sí que apostaria per un turisme molt més respectuós, molt més conscient, i que qui vagi realment a Formentera siga perquè vol anar i no perquè ha trobat un bitllet baratíssim a 4 euros a Eivissa i després diu, bueno, pues em vaig allà, passa el dia.
No existeixen aquests bitllets ja.
No, sé perquè jo...
Els diuen low cost, però sí que és més barat viatjar, però en fi...
Clar, no, jo t'ho dic perquè jo no agafo l'avió quasi mai, només per a coses molt, molt excepcionals. M'he tirat 5 anys sense agafar un avió, i clar, no sé fins a quin punt existeixen o no encara aquestes coses.
Hi ha una pregunta. Es va fer viral un vídeo, o no sé si era un vídeo, un tuit d'un ramader que deia, sí, jo tinc un ramat de vaques, tal, se m'acusa a mi de ser un dels principals contaminants del planeta, i just... I deia, mira, això que passa per aquí dalt és un Airbus, no sé quin avió era,
sí,
i que emet, no me'n recordo quina era l'equivalència, però amb un sol viatge emet el que jo emeto durant no sé quants desenes d'anys. Sí. Però que contamino sóc jo, no sou altres que esteu viatjant. Tu has parlat tant del consum agroalimentari com de la mobilitat.
Sí.
Té raó a mitges el ramader, o com funciona això?
Sí, té raó. Perquè a més a més cada sector i cada persona que treballa en un sector es veu amenaçada per el canvi climàtic. Llavors, si ens està escoltant alguna persona que viu del turisme, se sentirà molt amenaçada i dirà, escolta, jo val un 8%, però emet molt més la gent que va en cotxe per allà o que es compra un mòbil cada any i mig, etcètera, no? I si ens escolta un ramader, dirà, escolta, que l'avió, el no sé menys, el cotxe o el que siga, no? A veure, el que passa aquí és que no és una qüestió de tirar-nos les culpes els uns als altres, yeah, sinó de treballar conjuntament, cooperativament. I és de veres que sobre el tema de la carn, sobre el tema de les vaques en particular, s'ha ficat molt d'èmfasi perquè, a banda de la qüestió del benestar animal, de les qüestions ètiques, perquè és de veres que té una contribució molt important a l'escalfament global. El que cal fer és veure quina contribució tenen en quin cas determinat i que no tot és canvi climàtic. És a dir, es pot parlar de les vaques, val, pues sí, emeten gasos d'efecte hivernacle, però, per exemple, contribueixen a fixar població rural o a millorar alguns paisatges o a mantenir algunes zones fins i tot de tallafocs per evitar incendis, etc. Llavors, el problema fonamental no el tenim amb els nostres ramaders que pasturen les vaques per les muntanyes. El problema fonamental el tenim amb un model intensiu agroalimentari, especialment, per exemple, als Estats Units i en altres països, que cria la carn com si fos una fàbrica, i que això sí que té un impacte elevadíssim, no? Ningú està demanant, sí que hi ha gent que demana que deixem de menjar carn. Jo el que demane, jo particularment, i jo el que he fet, és menjar molta menys carn, però ser molt més conscient de quina carn menja, d'on ve, i preguntar sempre. I jo no he deixat de menjar carn. El que passa és que també és de veres que quan menges una mica menys de carn, perquè mengem moltíssima carn, moltíssima proteïna animal, molta més de la que ens cal per salut, i fins i tot pot tindre efectes negatius a la nostra salut, la gaudeixes més. És a dir, quan jo faig ara un tros de vedella, està molt millor que quan me'l feia fa 4 anys, perquè ara per a mi és una qüestió excepcional que gaudís, que disfrute, que li dona un sentit especial, no? I a més em preocupa, i quan vaig a un poble interior dic, ah, mira, pues teniu xai, pues xai, no? Pues farem unes xulles, un el que siga. I sí que és de veres que amb els ramaders en particular, que tenen una vida molt complicada, que les passen molt agres per a treure el producte, i que ser un ramader conscient, implicat en l'entorn i en la teva feina, requereix moltíssim d'esforç, de vegades ha de ser molt frustrant i fins i tot de fastidiar-los molt, veure com se'ls assenyala amb total impunitat per part de gent que continua amb un mode de vida que és completament insostenible, no? I que la gent que agafa, pues, 20 avions a l'any, pues, diga, no n'hi ha que menjar tanta carn, n'hi ha que fer-se dos vegetarians, i escolta, el que cal aquí és assenyalar les incoherències i després assumir-les. Vull dir, no passa res, ningú és perfecte, però no anem assenyalant a la gent i culpant-los de tot mentre nosaltres també tenim les nostres incoherències.
Sí, ja per anar acabant, estem parlant amb l'Andreu Escrivà, i és ambientòleg, estem parlant sobre el canvi climàtic i el punt de no retorn en l'escalfament global de la Terra. Jo et volia preguntar, abans parlaves, mencionaves, esmentaves aquestes distopies com Mad Max, etc. I al mateix temps has fet un repàs de les grans decisions absolutament radicals i decisives que s'han de prendre des de l'àmbit de l'energia, doncs que no siguin fòssil, que consumim menys, que siguin renovables, de la mobilitat, no? Que la mobilitat sigui diferent, o que el consum, sobretot alimentari, doncs, que deixem, doncs, perquè a Formentera hem de menjar vedella feta al Japó cada setmana, no?
Sí.
Sí, és veritat, no? A més,
sí,
passa a Formentera, la gent menja un parell o tres de cops de volta vedella feta al Japó aquí, això sí, un cap de setmana vaig a treure plàstic de la platja i em sento bé amb mi mateix.
Sí.
En qualsevol cas, les distopies. Necessitem un lideratge important al món per fer efectius aquests canvis. I el que veiem és que sembla que sigui el contrari. Els grans magnats de les telecomunicacions del segle XXI, de les tecnologies del segle XXI, sembla que estiguin ja preparant el camí, doncs, per anar a colonitzar planetes fora i deixar aquest que rebenti, no?
Clar, jo hi crec que n'hi ha una errada fonamental, fins i tot augmentada per científics com el Stephen Hawking, no? Que deia, no, haurem de colonitzar Mart, però ja ho va dir el Carl Sagan quan a l'any 90 es va fer aquella famosa fotografia, un punt blau pàl·lid, que era la Terra vista des de molt, molt lluny, des de més enllà de Saturn, que diu que això és el nostre planeta, no n'hi ha més. És a dir, tot allò que puguem pensar, tot allò que hem gaudit, tota aquella gent que ha existit i que coneixem, ha passat aquí, en aquest puntet, no? En aquest píxel. No n'hi ha més planeta que el que tenim ara mateix. És una fantasia que està molt bé, a mi m'agrada molt la ciència-ficció, és una fantasia per a poder escriure, no per a poder elucubrar sobre com seria, no?, una colonització humana del sistema solar o més enllà, però no té cap mena de base ni científica, ni tècnica, ni social, ni econòmica. Llavors, el que cal és deixar de fer-se trampes al solitari. Cal abandonar aquest tecnooptimisme de que d'alguna forma, no?, la ciència trobarà una solució màgica, perquè el que nosaltres volem, i això és molt humà i molt comprensible, és que de sobte algú trobe un botó màgic perquè jo pugui continuar la meva vida, és a dir, agafant avions, menjant vedella de ben lluny i sense canviar la meva forma de gaudir de la vida, però sense emissions de gasos d'efecte hivernacle i sense contribuir al canvi climàtic. Bé, això no succeirà mai. Ni tan sols amb una font d'energia neta il·limitada que pugui existir, que no existís ni existirà, però ni tan sols així, estaríem exempts de canviar el model de transport, el model agroalimentari, el model territorial, el model de consum, perquè a banda de tot els recursos de la Terra són finits. No podem fer infinites samarretes, ni infinits telèfons mòbils, ni infinits cotxes, ni infinites cases. És a dir, n'hi ha un número, és un planeta, som en una nau espacial amb uns recursos finits i hem de començar a ser conscients d'això, deixar el límit, perquè d'això justament va la sostenibilitat, que és una paraula que s'ha buidat molt de contingut últimament, no? Parla molt d'això, sostenible, això és... No, sostenible vol dir que pots continuar fent això indefinidament en el temps perquè no superes la taxa de renovació dels recursos. Actualment estem superant la taxa de renovació de tots els recursos que estem emprant, de l'aigua, de minerals, de vegetals, de tot, de qualsevol cosa que puguem pensar, fins i tot, evidentment, de l'atmosfera, no? L'atmosfera no pot regenerar-se al ritme que nosaltres li estem demanant, dels oceans, que ara està molt, molt de moda, no? I me n'alegre també de la qüestió de la contaminació dels oceans. Llavors, no n'hi ha planeta B, no n'hi ha solució màgica, ningú vindrà a salvar-nos, hem de ser nosaltres mateixos els qui liderem, els qui exigim, no? Deies a des la qüestió dels grans magnats que sembla que, doncs, bueno, d'alguna forma aquells, el que els interessa és que nosaltres pensem que n'hi haurà alguna solució i continuem consumint, com fins ara. No, no. Hem de canviar ja aquest consum, hem de canviar ja aquesta forma de vida, hem d'exigir solucions a nivell econòmic, a nivell institucional, a nivell empresarial, a nivell polític, I hem de liderar, no hem d'esperar tampoc que vinga ningú, ni tan sols que vinguera Greta Thunberg, no?
Per acabar, et volia preguntar per la Greta Thunberg, que precisament has dit que tu ja no viatges amb avió. Ella, quan algú diu això, pensem irremissiblement doncs, amb ella, no? Que fa aquests viatges mediàtics doncs, amb catamarans, en fi... Tu creus que és necessari un personatge com ella, mediàtic, no sé si un producte, si una consciència, no sé el que... Però se n'ha escrit tant, se li ha tirat tanta merda, o sigui... Sí. Quina opinió en tens, tu?
Jo crec que és molt... Jo crec que l'opinió és positiva, i crec que és molt complicat jutjar a una persona amb tantíssima exposició pública, més encara si és menor. És molt positiu, però compte, perquè a mi el que em fa por és que acabem parlant només de Greta, de si Greta ha fet això, si Greta ha dit tal cosa, i no parlem del que s'està parlant, no? Per exemple, la cimera del clima. Jo tinc que esperar... Un moment que em va sobtar molt i em va causar molt de conflicte intern va ser quan Greta Thunberg va anar a Nova York, al setembre, em sembla que va ser, i va estar allà, va fer un discurs molt emotiu, va mirar a Trump, va aparèixer una fotografia, no?, en molts mitjans, Greta mira a Trump amb una mirada d'inquisidora, tal... I ningú sabia per què Greta estava allà. O sigui, ningú sabia que s'estava discutint a la ONU. Estava discutint-se una qüestió d'augmentar l'ambició dels plans nacionals de cara a la COP25, etc. Ningú sap el resultat de la cimera. Ningú sap de què es parlava. No? Llavors, crec que hi ha un perill real de que aquest lideratge positiu, aquest revulsiu positiu, aquest ressort que ha activat a milers i milers de joves arreu del món puga ser massa circular i puguem acabar fixant-nos només a si Greta fa això, si Greta havia tot en catamaran, si Greta ha mirat mal a no sé quina persona o ha dit aquesta paraula. No? Crec que Greta ha fet un paper molt important, molt positiu, molt valuós, però també crec que és el moment de que nosaltres deixem de donar-li tota la responsabilitat a una xiqueta de 16 anys i comencem a assumir-la nosaltres també. Està molt bé que hi ha viatge en catamaran, no tots podem fer-ho, però nosaltres sí que podem fer moltes coses. Nosaltres sí que podem liderar en la nostra família, en la nostra escalera de veïns, en el nostre barri, en el nostre ajuntament, i en el nostre treball també, no? N'hi ha molts àmbits als quals poden ser líders, en el millor sentit, líders cooperatius que dissenyen un missatge i que animen a l'acció. No esperem que ho faci tot de Thunder, no esperem que els líders polítics canvien només perquè se ho diu una xiqueta de 16 anys, perquè no canviaran. Els líders polítics porten més de 40 anys escoltant exactament la mateixa ciència que avui s'està discutint a Madrid. 40 anys. A l'any 78 ja n'hi havia... sessions al Congrés dels Estats Units dient bàsicament el que s'està dient avui. Els líders no canviaran per escoltar o no escoltar. N'hi ha polítics que saben molt bé a què ens enfrontem. El que canviaran és quan veiem que canviem tots, no només perquè s'ho diu una persona, i la resta diem, ai sí, fantàstic, li donem un m'agrada al Facebook o a l'Instagram. Hem d'actuar nosaltres també.
Queda clar. Moltíssimes gràcies, Andreu Escrivà, ambientòleg, que hem parlat avui sobre el canvi climàtic i aquest punt de no retorn al que mos atraquem perillosament. Gràcies. Bon dia.
Gràcies a vosaltres. Bon dia.